Escoltes A mig matí.
Menys de dos mesos perquè es posi en marxa la 14a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Tal com us dèiem a l'inici d'aquest programa, avui coneixerem més detalls perquè ja va tenir lloc el tancament de les inscripcions de les categories de la selecció oficial i doncs també l'obertura, en aquest cas, de les inscripcions de la categoria Jove 48 Hores. Avui en parlarem d'aquests i d'altres temes relacionats amb el festival. Ens acompanyen els directors Cris Gambin, Toni Pinel. Benvinguts, molt bon dia.
Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Molt bon dia.
A vosaltres, gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica més d'aquest festival que ja doncs arriba a la 14a edició i, com bé doncs saben, els nostres oients se celebra a Roda de Berà. En aquesta ocasió, des del 4 fins l'11 de juny. La primera pregunta. Se celebra Roda de Berà. En quin lloc, en quina localització de Roda de Berà celebrarem aquest FICCAT?
Crec que és la pregunta que més ens estan fent rodencs i rodenques pel carrer aquests dies, perquè bueno, tenen ganes de saber, no? Que tornareu al casino, tornareu per segon any al poliesportiu. Bueno, hem estat parlant-ho molt amb totes les persones de l'organització, també amb l'Ajuntament, que és coorganitzador del festival, i al final la conclusió a la que hem arribat és que tornarem a celebrar-ho al Teatre del Casino, que era l'emplaçament habitual històric del festival. L'any passat, per la pandèmia, no ens va quedar altre remei que haver-ho de fer el poliesportiu, que hem de dir que estem molt contents i va funcionar molt bé. També tothom ens ho va destacar, que es va vestir el poliesportiu d'una manera que crec que no s'havia vist mai i va sorprendre molt a tothom. Però sí que és veritat que la qualitat de projecció que té la sala del Teatre del Casino, que estava pensada per això, doncs és molt millor, i creiem que aquest any, que hi haurà el 100% d'aforament disponible, doncs havíem de tornar al casino. Evidentment, ho hem decidit tampoc fa molt de temps, perquè també l'evolució de la pandèmia...
Clar, no se sabia, no?, com aniria.
Clar, el Nadal semblava que, no?, a l'octubre dèiem sí, el juny ja estarem molt millor, segur, però vam tenir aquesta nova onada al Nadal que vam patir una mica d'aviam si no havíem de tirar enrere i finalment fer-ho al poliesportiu, no? Però sí, tornem al casino i estrenar també nosaltres la nova plaça dels Pins, perquè l'última edició que vam fer a la plaça dels Pins estava en obres,
sí.
El 2019.
Sí, no estava acabada, és veritat.
Bueno,
sí,
hi ha moltes raons, no? Però jo crec que la principal, sobretot, és l'experiència cinematogràfica és millor. Sobretot en la part de so, crec que es guanya moltíssim. Sí que és veritat que vam aconseguir fer una feina molt... molt ben feta, juntament amb l'Ajuntament de proveir un espai bastant fosc dintre del poliesportiu, però la part de so té les seves limitacions allà, per tema de reverberacions, etc. Llavors, al casino, per fer-nos una idea, les projeccions seran en 7.1, i per exemple allà és un so frontal que podríem, diria que és un 2.0.
El poliesportiu,
correcte. Llavors crec que només això, hi ha un tema d'intel·ligibilitat de les veus, de l'experiència cinematogràfica, de les coses que et venen per davant, per darrere, no? que es perd, i al final som un festival de cinema i el so és el 50%.
És molt important, evidentment que sí.
D'una pel·lícula.
Molt bé, doncs el Casino Municipal del 4 a l'11 de juny, evidentment no parlarem encara del programa, perquè encara queden uns dies, sí que ho farem més endavant. El que sí que parlarem és d'aquest tancament de les inscripcions de les categories de la selecció oficial, és a dir, llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips i centres educatius. Com han anat aquestes inscripcions?
Molt bé.
Han anat molt bé.
A l'última hora ha arribat molta cosa, però sí.
Hem d'explicar una cosa del tema de les inscripcions, crec que és important per agafar en perspectiva els números que ara explicarà la Cris. És que bàsicament aquest any les inscripcions no eren d'un any, sinó eren de pràcticament dos anys sencers, perquè l'any passat la selecció amb la que anàvem era de l'any anterior, que no es va poder fer per la pandèmia.
Del 2019, per
correcte.
Tant.
Llavors, aquí estem agafant produccions des del 2020. vull dir, en aquest any. Llavors, sí que és veritat que l'any 2020 no seria un any molt aprofitable des del punt de vista de produccions, no? Però sí que hi ha cosetes que van sortir aquí i que fins i tot els que es van fer just abans de abans de que vingués la pandèmia, aquells 3 mesos, no? I alguna cosa més. Tot i això, també s'ha de tenir en compte que les... ara mateix, per produir una producció, és una situació més complicada. Ara, actualment, és una mica més fàcil, però al començament de la sortida de la pandèmia hi havia unes restriccions importants. I, per exemple, en el sector de curtmetratges o en un sector com pot ser centres educatius, no dic perquè l'habitual seria pensar que els 2 anys doblarien, i evidentment no ha estat així. Però, per exemple, en centres educatius, imagina't, amb totes les restriccions Covid, intentar fer aquesta feina amb tots aquests nens i nenes...
I confinaments pel mig.
I confinaments pel mig, lo complicat que ha estat.
Sí,
llavors,
sí.
Nosaltres estem supercontents d'aquestes xifres que ara explicarem, no? I per això hem d'agafar en perspectiva d'aquest context del qual venim.
Doncs sí, això coneixem xifres.
És important, no?, que són 2 anys, però en realitat és com si fos un, perquè hi ha hagut un any que l'hem perdut tots.
Sí, sí, evidentment, evidentment.
Mira, doncs, per exemple, una de les coses que més ens ha sorprès, perquè veient que a totes les categories eren més o menys iguals o una mica menys fins i tot, ha estat la categoria de curtmetratges, perquè n'hem rebut pràcticament quasi una 30ena més que l'edició anterior. I, bueno, no sé si podem dir exacte el número de curtmetratges.
Si vols dir, sí, evidentment.
Sí, sí, 121 curtmetratges.
Són molts, eh?
Són molts, produïts a... Perquè sí que és veritat que els curtmetratges, jo diria que la majoria són 2021-2022. Potser en altres categories tenim alguna cosa del 2020, tenim alguna cosa del 2020 en curtmetratges, eh? Però hi ha molta producció de 2021-2022. El que deia el Toni, que moltes vegades a curtmetratges, evidentment, sí que hi ha grans productores darrere, però també hi ha petites productores, producció independent, a curtmetratges que ens arriba... i les restriccions que comentaven, i després també la despesa, que també hi ha una partida amb la pandèmia que has de comprar tests d'antígens, mascaretes, líquid, això també dificulta la producció.
Sí.
No?
Vosaltres això ho coneixeu bé, eh?
Sí, totalment. De primera mà.
De primera mà us podríem dir que fer un curtmetratge d'aquests que es diuen de cost zero, que és mentida, perquè no existeix el curtmetratge de cost zero,
sí.
És la pèrdua de calés de les persones que han fet el curtmetratge. Ja comencem amb una partida de 300 o 400 euros només pel tema de seguretat Covid.
I els tests d'antígens, que ara estan a 3 euros, però
en aquell moment...
els primers rodatges que fèiem nosaltres, cada test eren
10 euros,
no?
Sí.
Però imagina't, compra-t'es per 10, 15 persones, 20...
Vull dir que des d'aquí, vull dir, crec que molt bé la gent de curtmetratges que ha fet aquest esforç aquest
sí,
any
sí.
I que ens ha pujat la producció de cinema en català en un sector tan de vegades de guerrilla com pot ser el curtmetratge. Que evidentment sí que hi ha curts que hi ha gran productores al darrere, no? I que... però que, bueno, igualment també els ha suposat un augment dels costos.
Sí. Hi ha molta diferència quant a qualitat de curts, per exemple?
Respecte a altres anys o...?
Sí, així en general, els que han arribat aquest any.
Jo, aquí parlo jo de manera personal, eh? Jo crec que hi ha millor qualitat. Sí, sí, sí. Crec que ens costarà molt fer la selecció, que encara no l'hem fet, encara no hem fet la reunió, perquè bueno, vam tancar inscripcions la setmana passada i necessitem uns dies per veure tot el que ha arribat a última hora.
Mira,
no?
Aquí podem fer polèmica, eh? Jo te podria dir que sí i no, en el sentit en que... O sigui, actualment els medis, els mitjans, les càmeres s'han abaratat i això fa que hi ha una qualitat visual millor. Sí que és veritat que el so és el gran problema encara que continuen tenint molts del material audiovisual que ens envien, perquè és més complicat fer un bon so i has de dedicar-li un carinyo i moltes vegades no se li dedica. Ara, sí que estic d'acord si parlem de qualitat en quant a qualitat de les històries. A qualitat de les històries crec que sí que hi ha hagut
varietat,
un salt.
I varietat.
Sí.
Que a vegades sempre penses, potser tothom parlarà de la pandèmia, no? I no.
No, no.
Es parlen d'històries...
Són temes diversos, no?
Sí, que et fa pensar com que la pandèmia no ha existit i no, perquè sí que hi ha moltes produccions ara del 2022, el 2021 i històries que podríem explicar abans i el fet de també veure gent sense mascareta, no? Que és una cosa també que agrada.
Dic que crec que la qualitat, potser no es notarà aquesta sensació que hi ha un augment en la qualitat en la selecció final, perquè crec que tots els anys hem pogut gaudir d'una qualitat molt bona.
Sí,
no?
Sí.
Crec que el que ens suposa difícil és els que hem de seleccionar, no? Que abans tenies uns clars guanyadors i ara aquests guanyadors cada vegada són menys clars.
Sí, tindrem debat. Sí. La resta de categories més o menys estan iguals. La que sí que, en contrapartida dels curtmetratges, la que sí que hem tingut menys inscripcions, però que ja ho sabíem ja de fa temps, és la de centres educatius. Mm-hmm. Tenim una desena menys. I sobretot això és per primària, perquè, com deia abans el Toni, que també pels centres educatius, si ja els hi ha costat, pobres, en aquests dos últims anys, seguir amb la matèria.
Evidentment.
I seguir amb tot el que volien fer, no? Seguir la seva normalitat de les classes, tot plegat, imagina't a sobre afegir-hi la realització d'un curtmetratge, que evidentment, si entra dintre del seu programa, ho fan i molts ho han fet, eh? Però hi ha alguns que potser ho han hagut de renunciar-hi, perquè han estat això en moltes classes confinades i
és impossible, no era viable.
Però bueno, tot i això, 10 menys no em sembla un número.
No, tampoc és exagerat.
O sigui, vull dir, aquí felicitar la valentia d'aquests professors, que molts d'ells són dèries personals seves que han aguantat i crec que molt bé. I a més amb propostes de molta qualitat. Centres educatius és una de les categories que jo reconec que quan jo veia el FICCAT des de fora, no? Potser em cridava menys l'atenció, em resultava menys atractiva. I és una de les categories que per mi s'està convertint en de les... Totes tenen carinyo, no? Però és molt important per la projecció que tenen i perquè a més tenen una qualitat i unes idees que venen tan bones que no sé, sempre és segurament de les que més em sorprenen.
Sí, sí, és veritat. La imaginació, no?, de vegades dels petits, és imparable. Eh?
No, i el bé que ho fan, eh? Que moltes vegades dius, ostres, em diuen que no està fet per una escola, que està fet això per una productora de cinema independent, perquè sí que és veritat que es nota, no?, que no hi ha una gran producció darrere, no de feina, sinó d'una gran productora darrere, no? Uh-huh. Però dius, ostres, doncs m'ho creuria, eh? Perquè moltes vegades ho fan superbé.
En aquest cas, doncs, més o menys sabem quantes inscripcions hi ha hagut, quants treballs s'han rebut en total.
Sí, 272.
Déu-n'hi-do, no, també?
En total, sí, és una més que el 2019. Vull dir que al final, no?
Sí. Bueno, més o menys igual, no?, que ja està bé.
Sí, ens hem quedat igual, que era una mica... Sí, que hi ha aquest petit engany, no?, que dius, home, doncs, si esteu seleccionant peces de 2020, 2021, 2022, haurien de ser més. Sí, però és el que dèiem, que ja la selecció del Festival del 2021 la van fer amb les inscripcions rebudes fins al març del 2020, però després del març del 2020 va haver-hi uns mesos que no es va produir.
No es va produir.
I moltes, bueno, sobretot la ficció, també els documentals, però que sí que hi ha hagut molta producció que potser havien endarrerit la seva estrena, perquè estrenar sortint de la pandèmia era una mica complicat, no?
Doncs s'han tancat aquestes inscripcions. Quan se sabrà quina és la selecció oficial?
Doncs, si no recordo malament, crec que ens havíem marcat fer-la pública el 2 de maig, dilluns 2 de maig.
Sí.
Crec que sí, finals d'abril, principis de maig, per tenir temps de poder-nos reunir tot el comitè, de que tothom hagi vist tot, perquè el que dèiem sempre passa, eh? Mira que ho diem i donem veus amb temps, però sempre a última hora, a l'última setmana arriba molta producció. Mm-hmm. Per tant, ara encara tenim feina d'acabar de visualitzar tot, perquè ens arriben curtmetratges, videoclips, però també ens arriben llargues durades de dues hores. No? I al final, una cosa que diem, que sempre deia l'Antonio Barrero, sempre ho deia, nosaltres també ho diem, tot l'equip que forma el festival són persones voluntàries, que no fem la revisió en hores de feina, sinó en el nostre temps lliure, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, encaixar, visualitzar tantes produccions per tot l'equip, doncs necessitem uns dies per poder-ho mirar tot amb carinyo, que és com ens agrada fer-ho.
Mm-hmm. Un cop doncs, s'hagi fet aquesta selecció, però qui determina, no?, els guanyadors de cada categoria és el jurat, no?
Mm-hmm.
Se sap ja el jurat per qui estarà format? Encara
se sap, però preferiria dir-ho més endavant.
Doncs esperem una mica, vinga. Anem amb la categoria jove 48 hores, sí, perquè sí que s'han obert les inscripcions.
Sí.
Per menors de 35 anys, recordem una mica les bases, en què consisteix aquesta categoria.
Bueno, és una categoria en la que en 48 hores s'ha de fer un curt d'una durada màxima, si no m'equivoco, de 3 minuts, és?
3 minuts màxim.
3 minuts màxim. Llavors aquest curs han de complir unes premisses que s'entregaran el divendres a la tarda, i llavors aquests cursos s'han entregat al final de diumenge, amb aquestes 48 hores.
Durant el cap de setmana?
Correcte.
Sí. Del 13 al 15 de març.
Sí, han de fer el guió, buscar, produir-lo, gravar-lo, muntar-lo, posar la música, fer la pospo i tot en aquestes 48 hores. Mm-hmm. És un exercici... Nosaltres, quan érem joves, vam participar, i la veritat és que és un exercici molt enriquidor. És un exercici que a més, amb qui ho fas... te genera una germanor que te dura de per vida, no sé com dir-ho. Sí. És molt intens, no, de veritat. És una cosa que és
un gran
intens.
Germà, però amb audiovisual, no?
Sí, sí, perquè durant 48 hores aquella és la teva família, no? I la veritat és que més enllà de que després els resultats poden ser molt dispars i de vegades hi ha coses que també, vull dir, al·lucines que això s'hagi pogut fer en 48 hores, i altres que sí que acusen més el tema del temps, no? Però l'experiència individual que et portes és espectacular. I a més, avui en dia, que amb els mòbils ho pots fer pràcticament tot, jo animo mm-hmm. a tothom a apuntar-se, a buscar el seu equip, a quedar aquell divendres, a ajuntar-vos tot en una casa i presentar aquestes propostes. Jo crec que ho passareu molt bé. Després, totes aquestes produccions es podran veure al YouTube i tindrem un jurat professional, jove també, que les valorarà, i hi ha un premi, un interessant premi també.
Què és?
Sí, mira, ara no m'ho
recordo. Sí, no, 300 sí. euros, sí, i el trofeu.
I el trofeu ficat, eh?
Que ens hem quedat tots a l'estudi, dic jo.
Sí, sí, per això. Sí, jo crec que, evidentment, els 300 euros és interessant, no? Però és el trofeu crec que simbolitza moltes coses i jo crec que és un premi molt interessant. Evidentment, només pot guanyar un, però jo insisteixo, crec que l'experiència de fer això amb aquest grup és supera per creus el guanyar o no guanyar.
Doncs vinga, animem aquests joves de, com a molt, 35 anys ha de tenir per participar en aquesta categoria, jove 48 hores, es poden fer les inscripcions de forma gratuïta, com sempre al FICCAT,
sí.
I doncs durant aquest cap de setmana del mes de maig posar-se les piles i a córrer cuita, no?, fer aquest treball, aquesta obra de menys de 3 minuts de durada. Doncs categories tancades, en marxa aquesta altra de la jove 48 hores, i també doncs, aprofitant que esteu aquí, recordem que el FICCAT també realitza altres activitats paral·leles normalment, no només és projecció en si de pel·lis, de les diferents categories, sinó que també es va instaurar ja fa uns anys o força anys el Premi Honorífic. Aquest any l'eix temàtic del festival és la producció, així que el Premi Honorífic va lligat a la producció o no?
T'imagines que digués que no? Aquest any ho revoluciona.
Podria ser. No? Podria ser.
Sí, sí. Ho anàvem a fer públic aquest migdia, però jo crec que et podem donar l'exclusiva, Sònia.
Home,
i
tant que
no?
Sí,
jo crec que
vinga,
t'ho mereixes.
Queda poquet per fer-ho públic.
Doncs sí, la veritat és que va costar fer la tria, perquè tenim molts professionals a Catalunya que produeixen cinema, moltes valentes i molts valents.
Abans de tot, perdona, Cris, per les persones que no hi entenguin massa, sí que hem sentit a parlar. És productor, és productora, però què fa?
Sí.
Quina és la feina que
Sembla que produir sigui posar diners i t'oblides, no? I produir al final és posar diners també, evidentment, però és aixecar una pel·lícula. Aixecar una pel·lícula vol dir buscar el finançament, però també buscar...
Fer-la viable, fer-la atractiva, convertir... Buscar, que sigui un producte que tingui sortida.
Sí, 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 mirar el guió, les localitzacions, vull dir, és donar-li... És vestir-la, al final, no? Després hi ha moltes maneres de produir, i amb això jo crec que aquest any en parlarem en alguna d'aquestes activitats paral·leles que deies, que ja ho explicarem més endavant, no? Però hi ha moltes maneres de produir, cada productor, cada productora ho fa d'una manera o altra, no? Però al final produir és agafar aquella pel·lícula i aixecar-la i fer-la viable, com deia el Toni, fins al punt de com la veiem després als espectadors i espectadores.
Treballar tot el circuit de festivals... Sí, sí. És que és molt ampli, i sí que és veritat que després, depenent dels productors, això ho fan directament ells o ho deleguen, no? I després podíem parlar de la figura de la producció europea i la figura del productor americà, que són totalment diferents. I moltes vegades es confonen, perquè moltes vegades, per exemple, com a referent de productor, hi ha molta gent que és curiós, no? Que el nom, per exemple, del Kevin Feige, que és el que està darrere de tot l'univers de Marvel, el coneixen com aquell ent i llavors agafen aquella visió d'aquesta persona i el posen al productor europeu, que és totalment diferent. Crec que, igual que la figura del director europeu és diferent, crec que és una conversa per tenir un altre dia.
Sí, sí, veig que és profunda.
Això amb l'Antonio Barrero, que ho coneix molt bé i que sé que està aquí en un programa de cinema.
A mi, doncs, un dia aquí podeu venir,
seria
parlem.
Un tema molt interessant a parlar.
Prenem nota.
Bueno, ho diem o no diem?
Vinga, va.
Que te'n vas aquí a les Amèriques i... Doncs la persona a la que li farem l'homenatge aquest any és la Míriam Porter, productora de Distinto Films, que aquest any ho teníem triat d'abans, però sí. Aquest any els Premis Gaudí va pujar diverses vegades, perquè és la productora de 6 dies corrents i també de la telemovie Frederica Montseny, la dona que parla, que també va guanyar el Gaudí a millor pel·lícula per televisió.
O Suc de Síndria, per exemple.
Sí, va guanyar també els Goya de Suc de Síndria, el curtmetratge de la Irene Moray. I bé, la veritat és que ella és supercontenta, no només de rebre l'homenatge, sinó també de, bueno, s'ha ofert el que necessitem, que també donarà una classe magistral, mm-hmm. que això des de fa unes edicions també li fem fer a la persona homenatjada, li donem feina, però també està encantada. Per ella també va ser sòcia fundadora de Dones Visuals i vull dir que és una persona que té molta projecció, vull dir que ha fet, té una trajectòria molt important fins a la data, però també volíem aquest any donar-li a algú que tingués projecció, no? Que sembla que quan dones un premi honorífic és, bueno, ja està, ja ho has fet tot. I també volíem aquest any, no sé si ho farem cada any així a partir d'ara, no? Però que fos també algú que encara li quedi carrera per davant. Mm-hmm. I vull dir que també que és una manera de donar-li empenta, que d'altra banda, també et dic, la necessita, evidentment, tothom la necessita, però, ostres, com a veure que també guanyar els Gaudí, va dir, perfecte, que bé per la Míriam, no? Que aquest any... li està arribant el reconeixement per totes les bandes i ens alegrem moltíssim per ella. I és una persona també que aposta molt per visibilitzar històries femenines, que això també a mi mm-hmm. personalment no ha sigut un motiu de pes, però a mi personalment també crec que és una cosa que també fa falta, no? Explicar totes aquestes històries.
I tant que sí. Quan serà l'homenatge?
El diumenge 5 de juny, al mm-hmm. vespre. Inaugurem el dia 4 i el que és dissabte, no? Doncs el diumenge 5 de juny al vespre. Uh-huh.
Poc a poc ja anirem coneixent aquesta gent de FICAT, perquè, sí. Com dèiem, queden menys ja de 2 mesos, no? Mm. Molts nervis, com afronteu aquesta edició?
Sí, perquè suposo que els nervis estan sempre i estaran sempre, però aquest any especialment, perquè ho vam dir el primer dia que veníem aquí sense l'Antonio, no? Que deia, ens faltarà el papa, però sí que és veritat que ell estarà. O sigui, l'Antonio no desapareix del FICAT, ens acompanya en totes les decisions que prenem i, bueno, potser en totes no, perquè no li estem allò, tampoc estàs cada dia trucant a casa del papa de faig això, faig l'altre, no? El papa i la mama. Però sí que moltes vegades li consultem moltes coses i al festival ell estarà també allà present i... Però sí que és veritat que nervis perquè el llistó l'ha deixat molt alt l'Antonio Barrero com a la direcció. Aleshores volem que el festival sigui com a mínim igual de potent del que ho ha estat aquests 13 anys.
Segur que sí.
És curiós perquè aquí farem una confessió. Estem en estats diferents. Jo ho veig. O sigui, jo me'n recordo que quan vam començar amb això, la crisi estava molt tranquil·la. I jo patia molt. Jo estava molt nerviós. Perquè no era capaç de veure, de visualitzar el festival, la seva amplada, el que suposava, tot el que hi havia amagat que s'estava fent i que no era conscient, no? Conforme anem avançant, ara que som conscients, és la Cris la que està nerviosa, perquè ha vist l'amplada.
I en canvi
jo tinc una tranquil·litat perquè ja he vist l'amplada, ja sé on comença, sé on acaba, sé per on passa, no?
Sí, però tot i això, la tranquil·litat no crec que pugui existir, eh?
Vull no, jo estic tranquil, sí, estic tranquil, convençut.
El dia 4 de juny ja en parlem, a veure com estàs.
Doncs molt bé, Toni Pinell i Cris Gambin, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i ens trobem ben aviat per parlar d'altres aspectes del festival. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.